Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? La contaminació acústica a Espanya és un tema rellevant que afecta la qualitat de vida i la salut dels seus habitants. La contaminació acústica es refereix a la presència de sorolls o vibracions en l'entorn que causen molèsties, riscos o danys a les persones, les seves activitats o el medi ambient. A Espanya aquest problema és especialment preocupant i, segons un estudi de la Unió Europea, el 25% dels ciutadans europeus estem exposats a nivells de sons molestos. Però atenció que a Espanya aquest percentatge es duplica, sobretot a les ciutats densament poblades. Les infraestructures de transports i la vida urbana contribueixen a aquesta exposició constant al soroll. Encara que el govern ha pres mesures respecte a aquest problema, gairebé hem de dir que no és suficient, perquè també és necessari una major conscienciació individual i canvis de comportament. Prop de 9 milions de persones a Espanya suporten nivells de soroll superior als 65 decibelis recomanats per l'OMS. Tal vegada necessitaríem una llei més restrictiva i més d'acord a les circumstàncies que tot ciutadà hauria d'acatar. Així que una mica de silenci no ens aniria pas malament. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps perquè, atenció, la cosa va canviant, eh? Divendres, o sigui, demà serà el dia més fred d'aquesta primera glopada de fred de la temporada. La Vall d'Aran es llevarà enfarinada en quotes superiors als 2.200 metres. El vent de mestral anirà minvant d'intensitat i, en canvi, la tramuntana bufarà forta tot el dia amb mala mar a la Costa Brava Nord i al Golf de Lleó. El temps serà assolellat, farà fred a tot l'interior i al Pirineu i fresca a la resta de Catalunya, així que caldrà abrigar-se. Hem de dir que avui ja hem començat a notar aquest primer fred de la temporada. I sortim a la carretera per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem, en el cas de l'autovia 2, un tram d'uns 3 quilòmetres de lentitud amb retencions entre Abrera i Esparreguera, en sentit Lleida. El motiu, un camió avariat que està ocupant un carril en aquesta direcció. D'altra banda, hi ha un tram d'aturades al Papiol, enllaç de la B23 amb l'AP7, en sentit nord, en sentit Girona. I també recordar que tenim una via tallada, en aquest cas per l'incendi, a prop de Cabassers. Es troba tallada la T702 entre la Vilella Baixa i Cabassers. A la resta de vies, el trànsit va fent a aquesta hora de la tarda. Especialment es nota la C60 a l'altura d'Argentona, en sentit Mataró, o també l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I d'aquí un moment, atenció, parlarem de jubilacions. I ho farem amb el company Sergi Tor i també amb l'Elisa Xulià, que és investigadora del Centre d'Anàlisis dedicat a la investigació econòmica i social i també professora de Sociologia de la UNED.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Sí? Luis, es para ti. Son de Galerías del Tresillo. ¿Sí? Luis, otra vez. ¿Se puede saber qué pasa hoy?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empiezan los días sin IVA. Y eso significa que eliminamos el IVA de todos nuestros productos. Sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos. Ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis, como siempre, nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Les mesures del 2022 que penalitzen la jubilació anticipada i ofereixen estímuls a la demora d'entrar a la jubilació ja té efectes a la societat. Les dades de la Seguretat Social indiquen que les jubilacions anticipades han baixat a menys del 30% de les noves altes els primers 7 mesos de l'any, quan l'any 2019 representaven un 40%. Des de fa 2 anys, la persona que endarrereix voluntàriament el moment de la jubilació té que decidir entre dues opcions que milloren la seva pensió. Una opció és un percentatge addicional del 4% per cada any complert cotitzat després de complir l'edat ordinària, el que representa un augment de la pensió. I l'altra opció és rebre una quantitat que oscil·la entre els 5.000 i els 12.000 euros, depenent dels anys cotitzats quan s'arriba a l'edat de jubilació. I aquestes mesures estan provocant la reducció de les jubilacions anticipades, com reconeix la Seguretat Social. I ara, un estudi de FEDEA alerta que aquesta millora econòmica no compensa la reducció de l'esperança de vida. El risc de morir a la franja d'edat entre els 60 i els 69 augmenten un 4,4% que els que no treballen. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, avui hem escoltat el professor Sergi Jiménez, que és un dels autors d'aquest estudi. Per què han arribat a aquestes conclusions?
Doncs a partir de l'encreuament de les dades d'una selecció de perfils obtinguts de la mostra contínua de vides laborals del Ministeri de la Seguretat Social, amb els resultats de mortalitat associats amb aquesta edat de 60 a 69 anys. L'estudi conclou que l'augment de risc de morir en aquesta franja augmenta en 4,4 punts percentuals, com assenyala l'investigador Sergi Jiménez, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i investigador associat de FIDEA, autora de l'estudi.
Retrasar l'edat de jubilació d'una manera forçada o forçar el retras de l'edat de jubilació pot, per alguns individus o per una part dels individus, tenir conseqüències fatals. Mm. És a dir, augmenta la probabilitat de morir. Moltes vegades està lligat al tipus de treball, també a les condicions del propi individu. Depèn una mica del sector i tipus de treball.
Si entrem al detall de l'estudi, hi ha dos grups de major risc. Els que treballen a llocs perillosos i d'esforç físic, amb la possibilitat de lesions, i els que pateixen estrès a la feina. Sergi Jiménez ha detallat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra aquests sectors de perill.
Si el sector té, per exemple, més probabilitat de, o més risc de patir accident, augmenta el risc de mort respecte als que no. L'estrès és un factor, l'estrès en el treball és un factor molt important. Els treballs més estressants tenen associat un augment del risc de mortalitat més gran pel fet de restringir la jubilació o retrasar-la.
Ara tenim ja aquestes conclusions de l'estudi. I què és el que podem fer? Doncs l'estudi recomana a les empreses que ofereixen a la treballador o treballadora anar reduint progressivament la seva càrrega de treball abans de la seva marxa. D'aquesta manera, l'interessat pot continuar dins de la població activa sense afectar negativament a la seva esperança de vida.
Sergi, també hem d'escoltar la veu dels qui continuen treballant, tot i tenir la possibilitat de jubilar-se. Avui a migdia, COPE Catalunya, hem escoltat el professor Josep Fèlix, de 68 anys i 46 anys de mestre, i que encara continua entrant a les aules cada matí, Sergi.
Sí, i va començar als 22 anys, ara en té ja 68, i aquest matí ha tornat a primera hora a l'aula de l'Institut Samuel Gili i Gaia de la ciutat de Lleida. Josep Fèlix ens ha dit el per què està continuant amb la seva feina.
Doncs mira, la veritat és que és una situació molt, molt personal, és a dir, jo estic encantat amb la feina que faig, doncs fent classe als alumnes, i per tant doncs intento aportar el màxim que puc, i en aquest moment encara no estic allò, pensant en la jubilació, com doncs sí que hi ha altra gent doncs que més aviat tenen. Per tant, és una mica aquella situació de allargar el curs, perquè me trobo bé treballant, hi ha un bon contacte amb els alumnes, i per tant no sento la necessitat d'haver-me de jubilar.
No té la necessitat d'haver-me de jubilar. Josep Fèlix avui ha començat les classes en aquest institut lleidatà i confia, doncs, d'acabar el curs i continuar l'any que ve. Ha ficat en pàlua amb aquest cas el valor de l'experiència. Diu que, evidentment, hi ha professions de més risc o de més estrès que ell no pateix, i posa en pàlua aquestes professions més intel·lectuals.
Bueno, són coses doncs, que van passant, que es van allargant, i també reconec que, a veure, que hi ha professions doncs, que evidentment que no poden continuar.
Clar,
vull dir, si pensem en un miner, per exemple, doncs evidentment no pot estar pensant en treballar a partir de més enllà de 65 anys, però bueno, és una professió. Jo penso que les professions que són una mica, diríem, de caire intel·lectual, doncs pot ser també, per exemple, un advocat, potser està més ben preparat quan té una edat avançada que no pas quan és molt més jove, en molts casos. Clar, l'experiència també hi fa molt. Clar, i per tant, jo crec que hi ha professions que es poden allargar una mica més en el temps.
Tot i que hi ha molts professors que a vegades pateixen d'estrès, no és el cas de Josep Fèlix, que continua a les aules i que aposta en aquesta casa per l'experiència, per la seva continuïtat. Posava també l'exemple dels advocats. Evidentment, hi ha altres professions amb un gran esforç físic que la edat comença a passar factura i, per tant, allargar-ho sembla una temeritat. I també hi ha l'altra qüestió important, a Montse. Aquesta reforma, aquest canvi de normativa amb les pensions del 2022, que, com tu molt bé has explicat, estan canviant els hàbits i comportaments de molts ciutadans.
Vamos a saludar a nuestra invitada, que es Elisa Chulia, profesora de Sociología de la UNED y también investigadora de FUNCAS, este centro de análisis dedicado a la investigación económica y social y también a su divulgación. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar.
Vamos a hablar de estímulos. Antes lo hablábamos con nuestro compañero Sergi Tor. Estos estímulos del 2022 que están retrasando la jubilación anticipada. ¿Cómo lo ves, Elisa?
Es cierto que la jubilación se está retrasando de manera constante desde 2016. La edad de jubilación, eso se ve muy bien cómo va aumentando. En 2023 ya llegó a 65 años, 65,1. Más concretamente. Pero esto es más efecto de la ley de 2011, que retrasó la edad de jubilación ordinaria, es decir, la edad a la que puedes cobrar el 100% de tu pensión, o más bien de la base reguladora, pero para aclararnos, el 100% de la pensión.
Sí.
Y yo creo que hoy por hoy es demasiado temprano para saber cómo operarán los incentivos creados en 2022 y que van a reforzarse si este acuerdo que se firmó en julio de 2024, hace algo más de un mes, por los sindicatos, las organizaciones empresariales y el gobierno, se plasma finalmente en una norma. En todo caso, es verdad que según las estimaciones que ya han elaborado economistas y actuarios, el efecto que este retraso, de acuerdo con los incentivos aprobados, el efecto que este retraso de la jubilación tendría sobre las arcas públicas va a ser relativamente pequeño, porque retrasar la edad de jubilación mediante los incentivos, pues lógicamente no sale gratis. Y ese coste, el coste en los incentivos o para financiar los incentivos, hay que descontarlo de los beneficios que generaría el retraso de la edad de jubilación.
Es decir, que dos años después de estas medidas, señora Chulia, considerar que han sido positivas o que hay puntos a corregir, todavía dejemos el tema en cuarentena, ¿no? Todavía es pronto.
Pues, en cierto modo, sí. A ver, como decía antes, los incentivos para retrasar la edad de jubilación hay que analizarlos muy bien para evitar efectos negativos, ¿no? En principio, retrasar la edad de jubilación es positivo porque, por una parte, se siguen pagando cotizaciones y, por otra parte, se tarda más en acceder a la primera pensión, ¿no? Pero como decía, si esos incentivos se diseñan demasiado generosamente, pues puede resultar poco rentable. Uh-huh. Y lo lógico sería, que yo creo que tu pregunta va orientada en ese sentido, lo lógico sería ir rectificando esos incentivos.
Eso es.
Pero claro, políticamente es inviable. ¿Por qué? Porque los partidos se resistirían siempre a reducir los incentivos ya concedidos y se resistirían por temor a las consecuencias electorales, no nos vamos a engañar. Uh-huh. Por eso es tan importante no pasarse de generosidad cuando se diseñan, porque para incrementar la generosidad ya habrá tiempo si hace falta. Yo creo que esta sería una buena regla, pero claro, una buena regla que podemos decir desde el análisis y que luego a la hora de practicarla políticamente pues siempre tiene sus dificultades.
Hay muchas personas que se preguntan si es positivo para una economía mantener a trabajadores de más edad que puede dificultar el acceso laboral de los más jóvenes. ¿O esto no tiene relación?
Yo creo que es positivo que quien tenga capacidad y voluntad de trabajar, más allá de la edad de lo que llamamos la edad ordinaria de la jubilación, siga trabajando. Son muchos los análisis que, estudiando la evidencia pasada, rechazan esa hipótesis tan generalizada de que el empleo de los mayores desplaza o reduce el empleo de los jóvenes. Sí. La economía no es una tarea, no es una tarta de dimensiones fijas, no funciona así. Es más bien, podríamos decir, si nos sirviera el símil, una tarta dinámica, es decir, una tarta que crece y decrece. Entonces, si la economía crece, pues también lo hace el mercado de trabajo. Y el crecimiento de la economía también depende en buena medida de cuánta gente produzca y de cuánto produzca esa gente, es decir, de su productividad. Por tanto, si el trabajo de los mayores es productivo, si genera riqueza, no impide el crecimiento del empleo de los jóvenes. Eso es una falacia contra la que hay que combatir o contra la que hay que luchar, porque realmente existe muchísima evidencia empírica, como decimos los que nos dedicamos a estas cosas, pero sí, muchísima, digamos, bibliografía, muchísimos estudios que contradicen esta teoría de la tarta fija.
Uh-huh. Se está hablando muchísimo, ya llevamos un tiempo de esa jornada semanal de 4 días. Mientras hay estos estímulos para retrasar la jubilación anticipada, ¿no parece un contrasentido?
Pues yo diría que no, porque la jornada semanal de 4 días se promueve sobre todo para facilitar la conciliación. Hay que tener en cuenta que, por otra parte, que quienes se jubilan anticipadamente cobran pensión, es decir, pasan a depender del Estado. Y esto no ocurriría con quienes trabajan 4 días. No digo yo que sea fácil esta fórmula de los 4 días, de la jornada semanal de 4 días, ¿no? Implica, en principio, cuestiones importantes como estamos hablando de la misma retribución o del mismo salario o de distinta retribución, de algo más reducida. O sea, todo esto no es fácil, pero yo creo que no tendrían nada que ver, porque la jubilación anticipada implica, al fin y al cabo, ampliar la percepción del periodo durante el cual se cobra la pensión y no se paga cotización. Entonces, no se puede, a mi juicio, comparar o homologar con esa situación que tendríamos de una reducción de jornada o, digamos, oponer en contra una evidencia y la otra, ¿no? Uh-huh. Como digo, la jornada semanal de 4 días no implicaría, en principio, más costes para el Estado y, en principio, también tampoco implicaría menos ingresos, porque se supone que no se reducirían las cotizaciones sociales. Uh-huh. La pregunta es si esas ganancias, las ganancias que habían en las empresas también, si reducen la jornada laboral a 4 días, de acuerdo con algunos estudios, eso supondría mayor productividad, menos bajas y demás. Bueno, eso serían ganancias empresariales, pero ¿compensarían esas ganancias, claro, los costes que tendrían las empresas organizativos y de retribución? Pues eso yo ya no lo sé, francamente, uh-huh, lo confieso.
Uh-huh. Elisa, aprovechando ya que la tenemos al otro lado del teléfono, voy a hacerle una pregunta ya a futuro. Se han conocido los datos del paro del mes de agosto. Siempre son datos preocupantes cuando hay ya solo un ciudadano, ¿no?, sin trabajo. Uh-huh. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar el mercado laboral después de estos datos de paro del mes de agosto, que no sé si son muy representativos de lo que puede pasar, ¿no? Porque un mes de agosto ya se sabe que cambian mucho las cosas, ¿no?
Sí, el mercado laboral, la verdad es que nos depara algunas sorpresas, ¿sí?, y algunas evidencias inesperadas, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa clara y cada vez más clara, y es que dependemos mucho de otras economías. Dependemos mucho de los ciclos económicos, del propio, por supuesto, pero también de los ciclos económicos de otras economías, ¿no? Por ejemplo, que el crecimiento europeo, o que el crecimiento, mejor dicho, de las economías europeas sea actualmente tan débil, eso nos afecta. Nos afecta sin duda. Por ejemplo, ahora nuestras exportaciones pues ya no están yendo a esos países europeos en tan gran medida como antes, que nos están canalizando en parte también hacia otras regiones. Pero también en esas regiones aparecen riesgos de recesión, aparecen incluso conflictos políticos, ¿no?, que pueden llevar consigo pues una reducción de la demanda de productos de otros países, entre ellos España, bueno, por no hablar del efecto perjudicial sobre las economías que pueden tener también la imposición de aranceles y sobre las economías y los mercados de trabajo, ¿no? Yo estoy pensando aquí, por ejemplo, en el caso más cercano, el de los aranceles a los productos porcinos, ¿no?, que para España sí serían una, desde luego, un perjuicio importante. Yo creo que, en definitiva, lo que hay que hacer es hay que aprovechar esos vientos de cola de las economías, de los momentos, digamos, que son expansivos de la economía. En este momento nos encontramos en un momento de crecimiento de la economía y hay que aprovecharlo, porque me parece que nubarrones en el horizonte sí se ven. No hay que ser muy pesimista para ver algunos nubarrones en el frente, ¿no? Y esas fases de bonanza económica, como esta en la que estamos, de fuerte crecimiento, pues deberían aprovecharse para avanzar en algunas reformas, eso que llamamos reformas estructurales, que estén orientadas a aumentar la competitividad y, al fin y al cabo, la productividad, y también, en el fondo, a reducir nuestro gran problema, que es el déficit público y la deuda pública.
Desde luego. Bueno, pues aprovechemos ese viento de cola. Le agradezco muchísimo a Elisa Chulia, investigadora, como decíamos, de Funcas y profesora de Sociología de la UNED, que haya estado hoy con nosotros. Hoy hemos querido hablar de esas jubilaciones, así que le agradezco mucho su presencia en este programa de La Linterna. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes, adiós.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't.
Practicar activitat física és sinònim de salut, això no és cap novetat. I quan més aviat comencem a agafar aquest hàbit, millor per revertir els efectes d'una societat cada vegada més sedentària. Hi ha activitat física, esports adaptats a totes les edats i, per tant, no hi ha excuses. Però és veritat que determinades edats, sobretot a l'adolescència, prefereixen fer d'altres coses. Els experts avisen, les xifres d'obesitat, diabetis, patologies cardiovasculars, respiratòries, no només van en augment a la població adulta, sinó també entre els més joves. I com podem convèncer els més petits a la casa, els adolescents, perquè practiquin algun esport? Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs li hem preguntat a Miguel Ángel Méndez, que és professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Diu que al final doncs és una qüestió d'anar agafant alguns hàbits i el primer que hauríem de fer a casa, si tenim fills, és donar exemple. Ja que tenim tecnologies, les podríem aprofitar per buscar eines que ajudin a l'activitat física.
Si las familias en su casa practican algo de deporte, es muy importante. Siempre predicar con el ejemplo es bueno. Luego también, en segundo lugar, ahora mismo los adolescentes son nativos digitales, con lo cual debemos usar esa tecnología a favor del deporte. Existen múltiples de apps relacionadas con el fitness, con la alimentación, herramientas que les van a permitir facilitar ese tipo de actividad física, incluso proponerse retos.
Una opció seria apuntar-nos a un club esportiu, practicar algun esport de forma federada. Quin? Doncs això seria el de menys, però sí que és important que sigui un esport que impliqui socialitzar i fer activitats a l'aire lliure.
Apostamos por los deportes de equipo, baloncesto, fútbol, voleibol, hockey, sobre todo porque promueven la cooperación y la comunicación entre ellos y hacen estructura de equipo. Luego también hay deportes individuales que tienen un componente social importante, el tenis, la natación, la gimnasia, el atletismo, un largo etcétera. No son individuales, pero a menudo se practican en entornos grupales como clubes o clases particulares. Eso también permite que se socialice.
És evident que el ritme de vida que portem doncs ens deixa poc temps lliure i el que tenim moltes vegades el dediquem a les pantalles. És una qüestió de voluntat i de tenir clar que fer esport no només és bo per la salut física, sinó també per la mental.
La Organització Mundial de la Salut ja establece que los niños, los adolescentes y los adultos deberíamos tener mínimo una hora diaria de actividad física o actividad físico-deportiva, ¿verdad? Esto es muy importante porque siempre hablamos de salud y cuando nos referimos al ejercicio físico lo atribuimos simplemente a la salud corporal, pero el ejercicio físico también tiene una incidencia muy grande en la salud mental. No se puede separar una de otra.
Yolanda, aquesta és la teoria, el que recomanen els experts, però com s'ho fa una família amb fills adolescents? Quines tàctiques fan servir perquè deixin el mòbil i es posin les sabatilles?
Doncs bé, hem parlat amb la Noelia, que és mare de dues filles, una d'11 anys i l'altra més gran, de 21. La petita sí que li fa cas, fa bàsquet i una mica de fitness. Amb la gran té més problemes, tot i que ho veu a casa, perquè la Noelia fa running, spinning i fitness. Però a la seva filla, segurament per l'edat, no li acaba de motivar res.
Va ser una mica l'edat. Ella va... vam deixar-la triar, que t'agrada, vol ser taekwondo, que és el que va començar, no li va agradar, ho va deixar. Mm. Va començar a bàsquet, tampoc. Doncs, bueno, ja tens una edat que pots anar al gimnàs. Vinga, va. Ha començat a fer una mica de classes dirigides, però ja amb el tema de la universitat sí que és veritat que ho ha deixat de banda.
La Noelia ja fa anys que practica esport de forma habitual, però va començar ja de gran, quan va comprovar que amb els anys doncs el cos no respon de la mateixa manera i que ho havia de fer per una qüestió de salut.
La veritat que vaig començar més grandeta, eh? Mm-hmm. Vaig començar cap allà als 30 o així, quan ja veus que el metabolisme no és el mateix que quan tens 20. Menges d'una manera normal, saludable, però no ho cremes igual. I llavors doncs ja érem el segon embaràs i, bueno, vaig començar.
I quin consell li dona la Noelia a altres famílies amb fills? Doncs que fer esport és una bona manera de compartir i de conèixer gent nova.
Bueno, doncs que és un moment maco per compartir, si es pot fer a nivell familiar, i si no, doncs per començar per sortir de casa. Clar. I per començar a conèixer gent fora de l'àmbit del dia a dia, no? De l'escola o així, doncs si es poden apuntar en un club que no tingui res a veure amb l'escola, per fer noves amistats. Clar. I tot això, jo ho recomanaria. El cas de les meves filles, els hi ha anat molt bé.
No hi ha receptes ni horaris. La Noelia prefereix practicar esport al matí, però hi ha qui prefereix la tarda o la nit. L'important al final és posar-hi voluntat, prendre la decisió i, sobretot, ser constant.
Avui parlem amb la doctora Esther Blanco, que és nutricionista, clínica i, a més, esportiva. Doctora Blanco, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta'm, la importància de l'esport també a l'hora de mantenir un bon pes, no? I sobretot si parlem de nens i nenes o adolescents.
Això mateix. Hem de pensar que les dades actuals són una mica alarmants, ja que un de cada tres menors entre 2 i 17 anys presenta excés de pes a Espanya. Per tant, l'activitat física és un element clau a l'adolescència per prevenir aquest excés de pes, ja que ens ajuda a mantenir una bona composició corporal, no?
Perquè aquest augment de greix corporal deteriora també d'altres parts del cos, no? Parlem de la salut cardiovascular, de comportaments, no? També de reducció de la durada del son, comporten molts altres temes.
Sí, l'excés de pes és un factor de risc per tot el que són les malalties cròniques més habituals. I en el cas dels adolescents és molt greu, perquè s'estan veient adolescents amb excés de pes que tenen ja nivells de colesterol elevats, problemes de diabetes, patologies que apareixen a l'edat adulta. Per tant, és molt important que l'adolescent mantingui un pes saludable. És clau per la seva salut metabòlica i per la prevenció de totes les malalties cròniques més habituals a la societat.
A què és degut, doctora, el fet de que el jovent cada cop tingui aquests problemes de sobrepès? En l'alimentació, en el poc moviment, en el poc joc, diguem-ne, al carrer? Ara, últimament, ja saps, amb les tecnologies, està assegut a casa, el sedentarisme. Té molt a veure el menjar que ens donen o que donem a casa als nostres adolescents?
Doncs mira, t'he de dir que l'accés a pes és multifactorial, és a dir, no és un sol causant. I les causes principals que s'han vist és, en primer lloc, sabéis que un baix pes al néixer i un alt pes, és a dir, passar més a lo normal al néixer o un pes més baix, és un factor de risc. L'absència de lactància materna també és un factor de risc. Mm. Tenir una alimentació molt rica en proteïnes durant els primers anys de vida també s'ha vist que és un factor de risc. L'absedentarisme, percentat, i després un elevat consum d'aliments processats i ultraprocessats, no? També begudes ensucrades, aliments preparats, dolços, bolleria, doncs també semblen que poden incrementar el risc de tenir excés de pes. Però un dels factors principals, sobretot, a part de la mala alimentació, és també el sedentarisme i que els nostres adolescents passen moltes hores a les pantalles.
Clar, i això fa que no es moguin, com antigament nosaltres, almenys parlo jo, que sortíem al carrer i jugàvem, no? Després d'arribar del col·legi, i ens donàvem de berenar doncs, un tros de pa amb xocolata, no?
Exacte, i com tu has dit abans, tot això va lligar també a problemes de salut mental, perquè a l'adolescent és un moment que és molt important la seva autoestima, i veure's amb un pes que no és gaire saludable, no es reconeixen, això baixa l'autoestima, també el fet d'estar moltes hores davant de les pantalles altera tot el tema del descans nocturn, no? És que va lligat a moltes coses, no? L'autoestima, salut mental, tot...
Doctora, quina seria una bona alimentació per el jovent? Posem de nens entre 6 i 12 anys, què haurien de menjar bé? Allò que es diu de comer como un rey, como era aquello, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pobre, decían.
Sí, el patró alimentari saludable seria la dieta mediterrània, que és la que tenim a Espanya, i ens estem allunyant de la dieta mediterrània. I aquesta es caracteritza per un abundant consum de productes d'origen vegetal, com serien fruites, verdures, llegums, cereals integrals, un moderat consum de proteïnes, limitant el consum també de carns processades. Els nostres adolescents consumeixen moltes carns processades, molts embotits, pernils. Un limitat consum també d'aliments rics en sucres, com begudes ensucrades, galetes, bolleria, un consum de greixos saludables, com l'oli d'oliva, fruits secs, llavors, i sobretot això, limitar, en el cas dels adolescents, molt sovint també van associades ingestes elevades d'alcohol, sobretot els caps de setmana, doncs evitar el màxim possible i moderar el consum d'alcohol. Evitar-lo, ideal, però, sisplau, doncs que sigui en moderació. Hem d'educar els nostres adolescents.
Efectivament.
També, en aquest sentit.
És importantíssim tant l'alimentació com l'exercici físic, sobretot quan són adolescents, perquè això es va acumulant. Això és com les deutes, no? Els quilos, si no te'ls vas traient, són deutes que continues tenint al llarg de la teva vida.
Mira.
I és millor... I és millor començar ara a posar-se en forma, a menjar saludable, no? Perquè més endavant potser ens costarà més, eh?
És que un adolescent obès, si és obès o té un excés de pes, té un 80% més de risc a ser obès a l'edat adulta. Perquè en aquesta època les cèl·lules es reprodueixen, i si un adolescent, que és una època on hi ha molt creixement cel·lular, presenta excés de pes, hi ha més adipocits, és a dir, hi ha més cèl·lules greixoses.
Clar.
I això vol dir que aquest nen adolescent amb excés de pes tindrà, quan sigui gran, més adipocits, més cèl·lules greixoses, que a la mínima que s'engreixi, doncs aquestes cèl·lules s'engreixaran i emmagatzemaran greixos. Mm-hmm. Per tant, és molt important que un adolescent mantingui un pes saludable, amb dieta saludable i exercici físic.
Perfecte, doncs, doctora Esther Blanco, nutricionista, clínica i a més esportiva, avui hem volgut parlar sobre el tema d'aquesta alimentació important en adults, òbviament, però també amb els nens i les nenes i els adolescents, perquè la salut no es va en ello, així que és superimportant. Esther Blanco, doctora, gràcies i que vagi
moltes
molt bé. Bona
gràcies.
Tarda.
Bona tarda. Merci.
Las 7 de la tarde, 33 minutos, Linterna Cope Cataluña y Andorra. Llegan los amigos de Línea Directa. ¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar en Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ja sabeu que m'agrada molt estar en contacte directe amb els oïdors d'aquest programa de La Linterna i m'agrada que ens expliquin les coses que els hi preocupen. Fa uns mesos, tot just abans de l'estiu, vam conèixer la història de l'Alfons Oliveres, malalt d'ERA, d'ELA, i membre de la Fundació Catalana Miquel Valls d'ELA. Aquests dies vaig rebre un mail de l'Hilde, perquè així li agrada que li digui, perquè ja ens coneixem, en el que em feia saber que la llei ELA ja fa uns mesos que va ser aprovada per segona vegada i per unanimitat al Congrés dels Diputats, que es van presentar tres diferents propostes de llei que s'havien de refondre en un únic text i fer les corresponents esmenes. Tot pintava molt bé i apuntava que a l'octubre del 2024 hi hauria aquesta llei ELA. Però ara mateix em diu l'Hilde que no tenen absolutament res, ni tan sols el text únic que havia de sortir de les propostes. És a dir, pràcticament estan en via morta. Hilde Oliveres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
Com estàs?
Què tal, com estàs? Molt bé. Seguim resistint, que sempre dic.
Això és l'important, no?
Sí, i tant. Que anar aguantant els dies i passant-ho el millor possible dintre del que cap.
Escolta'm, vam parlar fa uns mesos de com era la vida o com és la vida d'un malalt d'ELA, tal i com està avui en dia la situació, sense llei, sense absolutament res. Parlàvem d'aquestes propostes que s'havien fet i, bueno, semblava que al mes d'octubre hi hauria aquesta llei ELA. Què està passant, Hilde? Hi ha problemes? Per què s'està en via morta ara mateix?
Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per donar-me aquesta estona al vostre espai per poder fer una miqueta de soroll del tema, que a veure si arriba molta gent i d'una vegada per totes això s'activa. Doncs bé, tal com et vaig comentar, o t'he comentat, el mes de març, per segona vegada, es va votar al Congrés dels Diputats aquesta famosa llei. Ella, tothom va estar d'acord, tothom va dir que endavant, i es va obrir el camí que tothom pogués dir la seva i poguessin presentar els partits polítics les diferents propostes. Mm-hmm. Se'n va presentar fins a 4, una es va retirar al final, i va quedar la de Junts, el PSOE, i una altra el PP. S'havia de refondre amb un únic text, i fins i el que jo sé ara, que aquesta setmana encara estan negociant, encara no hi havia res. Potser ara, a hores d'ara, jo estic dient que no hi ha res, que a la millor ja s'ha negociat alguna cosa, i demà a Burgos a la millor es pot anunciar l'altre tema. Però, de fet, els actors fins ara, i al dir els actors, que em refereixo als diferents partits polítics, que l'immensa majoria, no tots, no han estat per la labor. No han estat per posar-se en sèrio amb el tema. Tots ens pensàvem que a l'octubre, com deies, tindríem la llei ja aprovada, però ni ells ni el propi govern s'han posat les piles i més aviat han estat posant traves fins a el que deies, a tenir un únic text que es pogués debatre, que es poguessin presentar esmenes i a partir d'aquí es pogués aprovar aquesta desitjada i vital llei L.
Per què hi ha tantes traves? Què és el que passa quan estem veient dia sí, dia també, malalts d'ELA, gent que no pot tenir una bona qualitat de vida perquè no té de recursos, sobretot econòmics, per poder continuar fent aquesta vida, o una persona que els acompanyi 24-7 perquè puguin fer una vida dintre de lo normal? Per què és tan complicat arribar a un punt, a un acord, i que surti aquesta llei?
Vols que et digui la veritat, Montse?
Sí, tant.
No ho entenc. És terrible que cada dia mori a l'estat espanyol 3 persones, o sigui que des del març cap aquí estem parlant de més de 500 persones mortes per ELA, i que no els remogui la consciència de dir que hosti, pues fem alguna cosa perquè aquests malalts tinguin la possibilitat d'escollir viure dignament. Perquè què vol dir això, de viure dignament? Que aquesta malaltia és molt cara. Jo m'imagino que els deu fer por afrontar aquestes coses, però ben bé que es gasten els calés amb històries que, perdoneu-me, però que a vegades no són necessàries. I molts malalts d'ELA, tenen que optar per la via de l'eutanàsia perquè no tenen recursos per fer front a aquestes grans despeses que representa voler seguir endavant. Perquè en el moment que arribes a la fase crítica, que t'has de fer la tràqueo, o has de tenir una sonda gàstrica per alimentar-te, necessites al teu costat una persona les 24 hores del dia. I això, les 24 hores del dia, és que només ho pot permetre un milionari. Això representa només com cuidadors al teu costat 5 o 6 mil euros al mes. Que això qui s'ho pot permetre?
No.
Però és clar, és que tampoc som tants com per dir que això serà una despesa que el país s'anirà a Norris. Els que arribem a la fase més crítica, jo encara no ho estic, però estic gran dependent ja. Jo necessito una persona al meu costat les 24 hores perquè no em puc valdre per mi mateix. Per a tota aquella gent que a sobre no es pot permetre el luxe de tenir-hi ara unes hores al dia una persona que el cuidi, és que és terrible. Jo no entenc com els nostres polítics això no ho veuen. Aquesta llei l'han aprovat 2 vegades al Congrés, o l'han votat 2 vegades al Congrés, per unanimitat tots. I a hores d'ara, que jo sàpiga, potser aquesta setmana hi ha les negociacions que estan fent, avançarem alguna cosa, no ho sé, però a hores d'ara, fins el que sé, no tenim text únic. Estem una mica igual que al començament. I això és molt trist.
Però, Hilde, no hi ha calés o no hi ha ganes de posar mans a l'obra?
Doncs jo crec que deu ser tot plegat. No hi ha ganes, que això no ho entenc per què, perquè morir-se tant allà com s'està morint. Hòstia, és que no se n'hauria de morir ni un. Estem parlant des del mar fins aquí més de 500. I calés, com a 5 en val de calés, però coi, quants calés es gastem amb armament o amb la mateixa Covid? Mira si es va solventar aviat. Coi, hi ha això, que a Espanya som 4.000 malalts, però que necessitis aquesta atenció domiciliària d'un cuidador, doncs tampoc som tants. Sí que les anem avançant i potser cada vegada hi haurà més, no ho sé. Però és que tampoc és una animalada el que s'hauria de ser, d'invertir. Llavors, una explicació costa de trobar-la.
Vosaltres esteu contínuament fent una crida perquè us escoltin, perquè hi hagi aquesta llei. Jo sé que aquests dies hi haurà moviment. Teniu pensat a fer algun tipus de manifestació, de sortir al carrer, de posar-vos, no sé si davant de les portes del govern, no sé si de Catalunya, si al Congrés dels Diputats o del Senat, i dir, d'aquí no ens movem fins que això s'arregli?
Mira, jo crec que aquesta setmana, concretament aquesta setmana a partir de demà, pot ser un punt d'inflexió. Perquè en funció de lo que acabi passant a Burgos a partir de demà, podrà decidir cap on tirem. si pel que sigui que està s'acaba negociant i tenim aquest text únic per poder-se presentar esmenes i la llei la tira endavant, doncs hi haurà un camí. Si, per desgràcia, i espero que no passi, ho desitjo de tot cor que no passi, per tots, per tot el col·lectiu de la comunitat de la, si això no passa, doncs m'imagino que haurem de sortir al carrer i ens plantarem amb les nostres cadires, amb els nostres respiradors, amb les nostres tràqueos, amb les nostres discapacitats, amb el que faci falta, per veure si d'una vegada per totes se'ns escolta i es fa alguna
cosa. Doncs des d'aquí fem aquesta crida. Ja saps, Hilde, que tens els nostres micròfons per qualsevol cosa. Estarem pendents de què és el que passa a Burgos. I tant de bo, més aviat que tard, tingueu aquesta llei L, perquè la gent té dret a una vida digna. I si et toca aquesta malaltia de l'L, ja sabem tots de què es tracta. Intentem que els anys que estigui en vida aquesta persona tingui una vida digna, que ens ho mereixem tots. Hilde, gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada ben forta a tota la gent que ens està escoltant i que té algun conegut o algun malalt d'ella. El nostre suport, la nostra abraçada i la nostra força. Estarem pendents, Hilde.
Moltíssimes gràcies, Botza, per donar-me temps, que avui és el millor dia.
Una abraçada. Sort, gràcies.
Gràcies igualment, adéu.
Vuelven los super tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, super tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un videotutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Si tu vuelta suena así, hazla más fácil a precios de Black Friday. Let's go. Aprovecha las últimas ofertas del Black to School de MediaMarkt antes de que se agoten. Consíguelas ya. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
D'aquí a un moment, l'última hora informativa amb la companya Yolanda Bernal i també parlarem de l'última hora esportiva amb el company José Luis Gil. No marxis.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada 3 personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Del 18 al 22 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. A l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Totes les activitats a andorrataste.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Así es, estás a COPE de Cataluña y eso es la linterna a la cadena COPE. Y l'última hora informativa passa per parlar-te dels bombers que estan treballant a aquestes hores en 2 incendis simultanis a la comarca del Priorat. Un al municipi de Cabassers i un altre a Porrera. Estem parlant de 2 incendis forestals de gran potencial i de mal pronòstic que amenacen el parc natural de la Serra del Montsant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. En l'incendi de Cabassers estan treballant 51 dotacions dels bombers. La situació, hem de dir, que és complicada, està fora de control. I és que hi ha 3 factors que juguen en contra. És un terreny d'accés complicat, el vent està bufant molt fort, de fet, els mitjans aeris s'han hagut de retirar. I el tercer factor és l'extrema sequera que castiga la zona i que el terreny doncs està molt sec. De moment hi ha unes 20 hectàrees afectades, però el potencial és molt més gran. I l'altre incendi, el de Porrera, obligat a confinar a tot el municipi perquè ningú no prengui mal. Aquí treballen 15 de dotacions, hi ha uns 1.400 abonats sense subministrament elèctric a diverses poblacions del Priorat i precisament una línia elèctrica podria ser l'origen d'aquests focs.
Estarem molt pendents d'aquesta última hora, però també parlem dels hotels de Barcelona que han tancat l'estiu amb un 4% menys d'ocupació que el 2019, abans de la pandèmia, i amb uns preus de rècord fins a 45 euros més alts. El preu mitjà ha estat de 195 euros. La previsió és la de tancar aquest 2024 amb una molt bona facturació.
Exacte, el gremi d'hotels confirma que el turista que visita Barcelona és sobretot internacional i d'un elevat poder adquisitiu. El president del gremi, Jordi Clos, considera que l'evolució de preus és positiva. El 2019 el preu mitjà era de 150 euros i aquest estiu de gairebé 200. Clos anticipa que el 2024 tancarà amb rècords de facturació.
El creixement del preu mitjà a la ciutat està seguint una evolució molt positiva i molt dintre de l'estratègia del que ens hem planificat a futur que volem que passi a Barcelona, no?
Aquest estiu hi ha hagut 45.000 pernoctacions menys que l'any passat. Al gremi d'hotels no li preocupa aquesta caiguda de l'ocupació perquè és directament proporcional a l'augment de preus, de manera que una cosa compensa l'altra.
És cert que un tipus de client que venia a Barcelona perquè el seu preu mig era un preu mig relativament assumible, en aquest moment pues, es planteja anar a una altra ciutat d'Espanya que el preu mig és més baix i que, per tant, si li és igual estar de vacances en un lloc o en un altre, pues, el preu pot influir. No? Però, repeteixo, no ens preocupa en absolut perquè la xifra global segueix sent la xifra parella a l'any passat.
El gremi confia en que aquest mes de setembre serà millor que el de l'any passat, en part per la celebració de la Copa Amèrica, tot i que el president del gremi, Jordi Clos, assegura que l'impacte d'aquest esdeveniment en l'ocupació hotelera no serà tan significatiu com es pot pensar. L'impacte està molt concentrat a la primera línia de mar.
La Copa Amèrica a nivell mundial s'està veient més en televisió i en totes les emissions que s'estan fent que en la pròpia presència física. Evidentment, els hotels situats en el front marítim estan tenint una, o ja tenen una ocupació molt alta i unes reserves molt altes durant aquest període de la competició. Però tant com altres esdeveniments sí que són, diguem, un esclat a tota la ciutat, aquest està més delimit a la zona marítima.
I sobre com pot afectar les xifres d'ocupació, manifestacions com les que hem vist aquest estiu a la ciutat en contra del turisme massiu, Jordi Clos reconeix que determinades imatges poden fer mal. Clos entén que els ciutadans de grans ciutats com Barcelona protestin pacíficament contra el que consideren un turisme massiu, però les agressions mai no estan justificades.
El que sí que estic en contra són les manifestacions violentes. És a dir, jo crec que això sí que fa mal a la ciutat de Barcelona i bastant mal, perquè la premsa internacional se'n fa so d'una forma, jo diria, inclús exagerada. És a dir, aquestes manifestacions d'atacar a través d'una pistola d'aigua o de tirar pintura en un autobús, és a dir, aquestes, jo diria, manifestacions agressives.
Fan mal determinades protestes violentes, però també les xifres de furts i robatoris que hi ha a la ciutat de Barcelona, que també tenen, diu Jordi Clos, un ressò internacional i que poden perjudicar la marca Barcelona si no es prenen mesures.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà. Que vagi bé.
I ara arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope. Avui amb el company José Luis Gil. Què tal, Gil? Com estàs?
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Bona tarda. Amb ganes de saber aquests límits salarials de la temporada que avui ha publicat la Lliga, no?
Sí, com és perceptiu. S'ha publicat a la taula de límits salarials. Què és el límit salarial? Doncs el que màxim podria gastar qualsevol equip de futbol professional en sous per la seva plantilla, el tope salarial. Doncs avui s'han publicat aquests topes i el del Barça ha pujat. La temporada passada, amb la situació precària econòmica del Barça, el límit salarial estava en 270 milions, doncs per aquesta temporada, la 24-25, ha pujat a 426,4 milions d'euros. Un augment notable i que parla de la feina econòmica que està fent la Junta Directiva per acomodar els números del club a les exigències de la Lliga. Què és el que passa? Doncs que a dia d'avui la massa salarial, el que el Barça realment gasta en sous dels futbolistes, encara és superior a aquests 426 milions. Per tant, el Barça està excedit d'aquest tope salarial i ha de continuar fent moviments fins a obtenir una situació que li permeti anar a la regla 1x1, la regla de paritat. Amb tot, avui el president de la Liga, Javier Tebas, reconeixia que el Barça està fent una bona feina en aquest capítol econòmic.
Fútbol Club Barcelona, lo que hay muchas cosas que podrá corregir, ¿no? Está más cerca de la norma 1-1 y lo significativo es un club que ha aumentado sus ingresos y ha reducido sus gastos salariales de forma importante. Cuando tú haces esas cuentas, con eso puedes pagar más deuda, puedes resolver más problemas. Por tanto, en eso ha hecho un buen trabajo el Fútbol Club Barcelona.
Tothom, Liga i Club, partim de la base que quan el Barça acabi de signar i presentar aquest contracte teòricament boníssim per l'entitat amb Nike, el Barça solucionaria els seus problemes i podria anar a una regla 1x1 que li permetés, per exemple, fer operacions com intentar el fitxatge de Nico Williams. Parlant de límits salarials, el del Girona pràcticament es duplica amb això de que el Girona guanya la Champions. Passa a 94,4 milions d'euros, mentre que el límit de l'Espanyol es queda en 8,7 milions d'euros per tota la plantilla blanquiblava.
I Barça i Girona estan enfocats en el partit de diumenge amb bones notícies, Sil.
Bones notícies. El retorn de Gavi a treballar una mica amb el grup després de 289 dies d'absència, aquest trencament del lligament del genoll dret que l'ha mantingut doncs molts mesos fora del terreny de joc. La bona notícia, ja hem vist a Gavi amb la resta del grup, i la bona notícia al Girona, que Mitchell ha recuperat els seus internacionals després de l'aturada FIFA sense gaire novetats, tots teòricament a disposició del tècnic. Pels micròfons d'Esports Cope, per l'antena d'Esports Cope, ha passat un ex de totes dues cases, Marc Muniesa, que veu amb optimisme el que pot fer aquest Girona aquesta temporada, una temporada il·lusionant, amb la Champions també pel mig.
L'inici ha estat bé, ha estat bo, de lligues, final són 7 punts, està clar que ara pel mig hi haurà la Champions, però jo crec que tant Mitchell com el club són conscients de la dificultat que hi haurà i no deixaran caure l'equip en desgana o només competir per una competició quan al final saps que que la Lliga és lo important, i la Champions doncs és un premi que mereixes, respecte al que vas fer l'any passat, i crec que la plantilla és bona.
Recordem que de cara a aquest partit entre Girona i Barça, la gran notícia a Can Barça podria ser el retorn a la convocatòria d'Ansu Fati, que sembla ser que supera definitivament la seva fascitis plantar i que podria ser, insistim, la gran novetat en la citació de Hansi Flick per aquest partit de diumenge a Montilivi.
Ni una ni dos, sinó triple presentació a l'Espanyol.
Un defensa, Kumbula, un extrem, Chedira, marroquí, i una mitja punta, Junubar, holandès, procedent del Ajax. Han estat els tres fitxatges presentats avui. Per allò del calendari, fins avui no els ha pogut presentar l'Espanyol. Tots tres de cop, preparant també el partit de dissabte contra l'Alavés, acompanyats de Fran Garagarza, el director esportiu, que és optimista de cara a la incorporació d'aquests tres futbolistes i la resta de fitxatges a la disciplina de la plantilla de Manolo González.
El ritmo, la intensidad, la liga, eso sí es verdad que hace falta un tiempo. Pero también tenemos una cierta ventaja en algunos de ellos que vienen también de clubs importantes, con lo cual esa exigencia de convivir un partido con 30.000 o con 20.000 o poder jugar una competición europea como han jugado varios de ellos también nos ayuda a esa adaptación.
Tanquem amb un apunt de bàsquet, en joc, Lliga Catalana, Lleida 67, Manresa 74, 7 minuts perquè s'acabi el partit, a les 9 de la nit, al Barça, davant del Morabanc Andorra, tots dos partits al pavelló de l'Anella Olímpica de Tarragona.
Més informació a cope.net, senyor Gil, gràcies, bona tarda.
Fins demà.
I nosaltres ho deixem aquí, salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, la Linterna torna demà a Catalunya, però la Linterna continua amb Ángel Expósito. Bona tarda, adéu-siau.